Movem pel nostre espai de seguretat ciutadana. Ens acompanya el caporal de Mossos d'Esquadra del Prat, l'Albert Ferrarons. Molt bon dia, què tal?
Bon dia.
Avui, de fet, parlem arran d'un tema d'actualitat, malauradament, com és la sentència d'aquesta manada de Manresa i la indignació també que ha suposat en manifestacions al carrer, perquè la societat no acabem d'entendre com un cas tan flagrant com aquest, no?, es pot considerar abús i no violació. De fet, avui el que volem explicar, no?, és una mica de fer pedagogia de com està el dret en aquest cas, no?, i per què s'aplica així.
Sí, mira, i ve bé aquest tema, i sap, perquè reprendre una mica el que havíem intentat començar a fer ja fa unes temporades enrere, que eren aquests quadres de dret penal, no?, per, bueno, pues per apropar una mica aquesta part del dret, que a vegades és molt desconeguda per la majoria de la gent, no?, i perquè entenguin, almenys, perquè se prenen aquestes decisions, que no vol dir que les hagin de compartir, no?, i per això a vegades genera moviments aquests de reacció de repulsa cap a sentències d'aquestes, i bueno, de fet, és fins i tot normal que això es produeixi així, perquè de fet el dret, sobretot el penal, les polítiques de dret penal sovint es modifiquen i s'introdueixen reformes al Codi Penal amb els anys, perquè hi ha demandes de la ciutadania, no?, per noves preocupacions, moltes vegades per nous fenòmens que apareixen, no? A mi me venia a la ment mentre venia cap aquí, per exemple, l'exemple que tenim nosaltres amb el pla d'actuació d'Internet Segura, que l'hem explicat aquí diverses vegades i que estem entrant als centres educatius des de l'any 2008 fent pedagogia de quines conductes són de risc, no?, pels menors, no?, i no és fins més tard, posteriorment, que al Codi Penal s'introdueixen nous tipus delictius, nous delictes que contemplen, per exemple, el delicte de el major d'edat que intenta quedar mitjançant engany amb un menor amb objectius sexuals, no? Això que nosaltres ja ho detectàvem com a cos de seguretat amb els anys, doncs finalment s'introdueix amb una reforma amb el Codi Penal o altres reformes que han hagut al 2015, com el tema de l'assetjament, que era una demanda que feia temps que demanàvem per poder solucionar situacions que no sabíem com encabir a vegades dintre del dret penal.
Clar, en aquest cas, quan no hi ha regulació sobre un delicte com aquest i que vosaltres detecteu, el que podeu fer és la pedagogia, no?, de moment, però no es pot actuar,
bueno,
més enllà.
Amb el cas aquest, ara que entràvem, amb el cas aquest d'aquesta mena de delictes, o, per exemple, l'assetjament, que era un clàssic, ens havíem d'adequar, fer interpretació, és el problema que tenim, fer interpretació d'altres delictes ja existents, per exemple, com era el delicte de coacció. No? Uh-huh. Això a vegades ens servia per alguns casos molt concrets, perquè hi ha conductes que són molt àmplies, l'assetjament pot ser de mil formes diferents, no? Per algunes situacions ens servien, però per a unes altres hi havia dubtes. I això el que genera és que se van produint processos judicials, van sortint sentències, que algunes són fermes, algunes altres es recorren, arriben al Suprem i es van fer jurisprudència d'això, es van fent reinterpretacions, no? I al final el millor de tot és que no hi hagi, diguéssim, interpretacions, sinó que hi hagi directament una norma que reguli concretament aquella conducta, perquè dona menys marge per interpretar per tothom, fins i tot per la persona que comet aquell delicte, que tingui clarament, sàpigui què està realitzant, no? Llavors, bueno, això funciona així, i per això aquestes expressions com sortien aquesta setmana ja han sortit anteriorment amb repulsa de... o perquè no enteníem bé aquestes conductes, no? Pues, bueno, pot ser que amb el temps provoquin reformes amb polítiques penals.
Aquestes reformes del Codi Penal que, com tu dius, es van produint, com us arriben a vosaltres? Com es notifica el cos de Mossos d'Esquadra?
Bueno, normalment hi ha un procés on que hi ha una evolució, hi ha un projecte de llei d'aquesta reforma amb els canvis que s'introduiran. A nosaltres se'ns fan arribar des de circulars de la Fiscalia General de l'Estat o del mateix departament del Servei Jurídic del nostre Departament d'Interior. Se'ns fa arribar una mica això per avançar-nos que hi ha un projecte de llei de reforma del Codi Penal que inclourà aquests canvis, no? Llavors el que hi ha un període d'adaptació i de formació. Claro, sabem nosaltres que a partir d'una data concreta s'introduirà ja definitivament aquesta reforma, que és una reforma que està pendent simplement de passar el tràmit parlamentari d'aprovació, i bueno, pues el que hem de fer és formar-nos, no? Ara recordo l'última que vam fer el 2015, que va haver diverses reformes, van desaparèixer les faltes, van aparèixer delictes nous, alguns delictes van passar a ser sancions administratives, no? Alguns altres van passar a ser ja no delictes sinó fets que s'havien de denunciar per la via civil, no? Això pues, bueno, s'ha de formar tota la plantilla del cos perquè conegui i quina és la situació d'aquests fets, no? I, bueno, i pedagogia interna.
Uh-huh. Quina és ara mateix el que diu la llei pel que fa a una agressió sexual o a un abús sexual?
Clar, aprofito per dir això perquè venia la notícia, no? que han sortit aquests dies, no? Hi havia alguns titulars que parlava de violació, no? Pues el titular no recordo, no? Condemnats a penes d'entre 10 i 12 anys, no? 5 persones per violació. Primer que hem de tindre clar, és una puntualització, però la violació és un terme jurídic que no existeix. El Codi Penal no hi ha el delicte de violació, encara que sembli estrany, no? Tothom pot pensar, se pot imaginar en què consisteix una violació, pot fer un relat, una descripció del que pot ser per amb ell una violació, però com bé deies tu, el que es classifica, diguéssim, per nosaltres per determinar el què ha passat i quina responsabilitat correspon és amb això que has dit tu, on abusos sexuals o agressions sexuals, val? El que tenim per diferència, bàsicament, d'un o de l'altre, no? És que si es fa servir, no? O sigui, bàsicament és obligar a una altra persona en contra del seu consentiment a mantindre relacions o conductes sexuals, no? La diferència és que amb els abusos no hi ha ni violència ni intimidació i amb una agressió sexual sí hi ha violència i intimidació. La violència, pues aquí hi ha la clau de tot això, que se considera violència i que se considera intimidació, i això és una interpretació que finalment farà un tribunal sobre què es considera això, tot i que hi ha molta jurisprudència sobre això de fa molts anys, perquè aquests són uns delictes que han patit pocs canvis, diguéssim, o els canvis que han introduït han sigut per afegir millores, diguéssim, amb aquest tipus penal, no? Al final, la clau, la determinació de la violència i la intimidació aquesta, bàsicament sempre ha estat bastant clara, no? Llavors, pues, bueno, violència, que pot ser pues, tot el que impliqui la força física, no? Agafar algú, retenir-lo contra la seva força, agafar-li les mans, no? Fes tot el que sigui força. I la violència i la intimidació, aquí hi ha la clau de tot això, no? I va generar molta controvèrsia aquest aspecte referent a la sentència que hi va haver anterior, amb el cas de la famosa, la primera manada, aquesta més coneguda, amb el tema de la intimidació, no? Si es considerava o no intimidatori que un grup de 5 homes envoltessin, en aquest cas amb una noia, i la obliguessin verbalment a mantenir relacions amb ella, no? Aquí hi ha la clau de si això constitueix una intimidació o no, val? El que tenim en aquest cas concretament per que era el que més recent, és que sovint també ens deixem portar molt pels titulars, amb aquesta societat que tenim ara de sobreinformació, moltes vegades quedem als titulars, no? I si mirem la notícia podem veure elements que ja ens fan una mica veure que hi ha una mica més enllà, no? Hi ha extractes de la sentència, no? Per exemple, que al final la sentència els acusa per abusos sexuals. O sigui, està considerant que no hi ha hagut violència ni intimidació, ¿vale? Ara pensem, ostres, i per què no hi ha violència ni intimidació, no? En aquest cas, amb aquesta notícia, amb aquesta la sentència, el que reflexa és que aquesta noia, la víctima, menor de 14 anys, recordem, una noia que a més considera, com després veurem, que estava en una situació de desemparament perquè era una noia tutelada per la Generalitat, no? pel Departament de Benestar i Família, no es trobava privada del sentit, estava inconscient en el moment que pateix l'agressió, no? Anem a fer una mica de repàs de què diu el Codi Penal amb el tema dels abusos sexuals, no? El que hem dit, no? Qualsevol persona que dugui a terme actes que atentin contra la llibertat sexual d'una persona sense violència, intimidació i sense el seu consentiment. Aquí és una altra paraula important. Quan se considera o no que hi ha consentiment? Bé, si la víctima està privada del seu sentit, no hi ha consentiment. Val? Ella no ha donat consentiment perquè estava, en aquest cas, com diu la sentència, estava sota els efectes de drogues, no sap ben bé el que havia, però sí que estava sota els efectes perquè ella mateixa manifesta amb la declaració que si hagués sigut conscient del que passava, si hagués resistit a patir l'agressió. No? O una persona que té un trastorn mental, podem imaginar algú que té una discapacitat intel·lectual que pugui mantindre una trobada amb una persona, que pugui tindre una relació sexual, en principi consentida, val? Però l'altra persona, la persona que manté la relació sexual amb aquesta persona amb discapacitat, pot ser que es faci valer aquesta situació de discapacitat per tindre la relació. Això és una cosa que aquí ens hem trobat i en principi, clar, no hi ha ni violència ni intimidació. De fet, al principi sembla tot com una relació consentida, però clar, aquest consentiment està viciat. Perquè és una persona, estem pensant en persones que tenen un grau de discapacitat suficient com perquè li privi de la capacitat de saber ben bé que pot ser beneficiós o no per amb ella, no? Això no vol dir que les persones amb discapacitat no hagin de tindre vida sexual, com els altres, però a vegades aquesta capacitat que tenen no els hi permet veure que estan patint, per exemple, una situació de vexació durant una relació sexual, no? O d'aprofitament, o fins i tot algú que treu, a més, un rendiment econòmic, no? A més de tenir una relació sexual, treu un rendiment econòmic, vull dir que hi ha una situació ja d'abús cap a aquesta persona, no? I després també el tema de no hi ha consentiment si hi ha una situació de superioritat manifesta, també, no? Estem pensant en els casos d'abusos que ocorreixen a dins de l'entorn de l'àmbit familiar, no? Ascendents, a vegades descendents també, o gent de l'entorn propi a la família, que no hi ha violència i intimidació, vale? Que sembla que pugui haver un consentiment perquè hi ha un apropament, hi ha una falsa confiança per cometre aquell abús sexual, vale? I en principi es realitza amb consentiment, no? Que aquell menor, moltes vegades, aquests casos són menors, no sabem aquest consentiment que estan donant, les repercussions que els hi portarà, i aquest consentiment tampoc es considera vàlid, no? Llavors, tornant al que deia al primer, al cas de la noia dels abusos sexuals, clar, si la noia aquesta no té capacitat, vale, per decidir, perquè està sota els efectes de l'alcohol, aquí no ha hagut ni violència ni intimidació, i la diferenciació que hi ha amb l'agressió sexual és el càstig, és la repercussió, és la pena, no? El que criticaven a les manifestacions aquestes que es realitzaven aquesta setmana, no, és que es canviés la normativa perquè s'havia de castigar més per agressió, no? Bueno, la qüestió és que el fet, tal com el detalla la sentència, són uns abusos, perquè no ha hagut violència ni intimidació. No ha calgut, perquè la víctima estava inconscient, vale? El que està clar que ha sigut un abús, perquè aquest consentiment no era vàlid. Vale? Ja no ha pogut decidir no tindre la relació, per tant és un abús, això està claríssim. Però passar-ho a agressió, en principi, no concorren els elements que demana la llei perquè això sigui una agressió sexual.
Clar, el que passa és que és molt fort que el Codi Penal estigui en aquesta situació, sobretot és que quan parlem d'una violació múltiple, la intimidació implícitament està aquí.
Totalment d'acord amb això. I a més, donat compte que el mateix Codi Penal recull, a part d'aquests dos delictes, inclou situacions que agreugen el càstig. ¿Vale? Per exemple, per fer una referència, els abusos sexuals tenen una pena, ¿vale? De presó, pot ser de presó o de multa, ¿vale? Perquè pot ser, uns abusos sexuals poden ser uns tocaments no consentits. Si jo m'apropo, després parlarem si tenim una estona, si no saltarem un altre dia, m'apropo tu en un entorn d'oci nocturn i faig uns tocaments, aquí no ha hagut consentiment, jo no he fet servir violència ni intimidació, però he mantingut una situació contra la teva voluntat de caràcter sexual. Això són uns abusos sexuals, també. Val? Aquí potser el càstig haurà de ser inferior que no pas a la situació que estàvem veient, que estàvem parlant, no? Però la pena de presó és d'un a tres anys. De mínim d'un any de presó, si hi ha pena de presó, màxim fins a tres. Val? El mateix Codi Penal preveu situacions agreujants. Per exemple, que hi hagi una superioritat numèrica. Vale? Si l'abús o l'agressió, perquè també es val per l'agressió, es realitza per part de dues o més persones, el càstig ja puja. I ja no estem parlant d'un a tres anys, que és el que hem dit. Sí, perdona. D'un a tres anys, sinó ja estem parlant que canvia de 4 a 10. Puja de 4 a 10. Imaginem. Hi ha altres situacions agreujants també. Vull dir que el mateix Codi Penal ja preveu situacions d'aquestes. El problema és que, clar, costa entendre, no? I perquè la gent fa paral·lelismes amb situacions de, com la que vam viure, no? Aquesta situació de la manada que tothom té més o menys a la seva ment dibuixada, i perquè ha vist entrevistes, perquè ha vist notícies, ha vist molts reportatges que se n'ha parlat molt, no? I fa un paral·lelisme, potser amb altres notícies que se li assemblen molt, però que tenen elements que canvien, no? Això no vol dir, jo amb això no vull dir ni estem justificant la sentència ni estem justificant que això sigui el correcte, sinó simplement perquè la gent entengui a vegades perquè es prenen unes decisions a nivell judicial i no se'n prenen unes altres. Al final es prenen perquè bueno, sí que és cert que hi ha un marge d'interpretació de la norma per part del tribunal, però bueno, al final per això estan les instàncies superiors per recórrer, no? I que sovint funcionen, no? I modifiquen aquestes sentències, no? Com de fet vam veure.
Sí.
En el cas de la manada va haver una correcció i va haver una interpretació, no? I amb el tema de la violació, el tema que parlàvem abans, no? Que aquí entra un element, el tema de l'element de la penetració, val? L'element aquest de la penetració és un element que és, jurídicament, també és agreujant, val? Pot haver un abús sexual sense penetració i pot haver un abús sexual amb penetració. I amb l'agressió igual, podem tenir agressions sexuals que no hi hagi penetració i altres que també hi hagi penetració. La penetració és un element més agreujant que agreuja el càstig el que hi ha, no? Amb el tema de l'agressió, que no havíem parlat fins ara, la pena per una agressió sexual és d'1 a 5 anys, ja estem veient que té més anys que la bàsica que havia abans amb els abusos sexuals, però si hi ha penetració o hi ha superioritat numèrica, el que dèiem abans, no? Que podien ser els dos mateixos casos. O més a més, per exemple, si a més a més la víctima està en una situació de vulnerabilitat, que és una altra agreujant, no? Pues això ja pujaria el càstig de 5 a 10 anys. I a més, poden ser acumulatius. I aquí estem trobant amb alguns d'aquests casos que a més es anaven acumulant, que potser havia penetració, que havia superioritat, que havia vulnerabilitat, que havia diversos elements, doncs això ha donat que hi hagi aquestes sentències, com hem vist, de 5 a 10 anys. Aquí ja no entra en la valoració de que a gent li pot semblar menys o més, no? Al final, vull dir, té un raonament jurídic que sovint pues no valorem o desconeixem, perquè bueno, pues la majoria de gent no entra al detall de conèixer quina és la normativa penal, sap que, bueno, que violar una persona o agredir-la sexualment o violar-la pues té un càstig, té una pena més o menys alta, i aquests elements a vegades que surten amb els mitjans, amb detall, quan s'explica en detall, pues hi ha gent que no es controla o pot ser que no estigui controlant-lo, no estigui d'acord. Això és molt lícit, no?
Doncs estem en una setmana ideal per escoltar propostes de reforma en aquest codi penal. Per tant, convidem a llegir-nos tots els programes electorals, perquè al final els polítics fan aquestes lleis que ens afecten a tots i a totes, i sobretot en aquests casos que moltes vegades no s'entén, per exemple, la penetració, que sigui un agreujant i no una violència en si mateixa, o que ens quedem en el consentiment i no en explícitament el desig, que al final és el que tots hauríem de buscar quan tenim relacions sexuals. Aprofitem també aquesta última part per explicar si ens trobem en una situació doncs, d'un abús sexual en un entorn, com tu deies, d'oci. Cada vegada veiem que en les festes tenim més punts on ens podem adreçar. Com funciona aquest recorregut? Què és el que podem fer?
Pues mira, ara des del mes de setembre hi va haver una presentació d'un protocol nou de prevenció de situacions de violència amb àmbit d'oci nocturn. És un protocol que ha engegat la Generalitat, també una mica perquè estàvem veient, i aquí tenim el cas del Prat, que hi havia molts municipis, no? Sobretot municipis arran d'aquest fenomen de la manada, no? Del País Basc, i aquí va haver el fenomen també que es va arrossegar cap a Catalunya d'elaborar protocols per regular què fer les administracions que participen en aquests entorns, moltes vegades de festes populars, què fer per protegir correctament a la víctima, com actuar, no? Perquè, a més, és important fer aquests primers passos amb qualitat, diguéssim, per part de l'administració, perquè a nivell jurídic, a nivell d'investigació policial, no? A nivell de protecció de la víctima també, és important en aquests primers passos fer una bona atenció i fer un bon treball, perquè això pot repercutir després, posteriorment, amb la resolució d'aquella situació, tant personal de la víctima com policial del cas i tot això, no? Uh-huh. Llavors, bueno, pues, perquè us feu una idea, resumia la consellera de Presidència, Artadi, que deia que on es produeixen, als espais d'oci nocturn es produeixen el 40% dels casos d'agressions, de violències sexuals, i d'aquests casos el 80% només no es denuncien mai, no? Perquè és un entorn on no acompanya, no? On la gent va sortir i el fet de parar i ja obligatòriament ja talla una mica el rotllo, no? D'estar passant-ho bé amb la família, amb els amics, el que sigui, com per a més liar-se amb, ara he de posar una denúncia, he de trucar al 112, ara, no? Llavors, el que estableix aquest protocol és l'objectiu és que tots els agents que participen en aquest entorn, forces i cossos de seguretat, els empresaris de l'oci nocturn, amb tot el que implica la gent que tenen treballant, vigilants, treballadors de l'oci nocturn, controladors d'accessos, però a més els espectacles municipals, tot el personal que està treballant i fent uh-huh. atenció, que, la gent que veiem quan anem a la...
A seguretat, a les barres, tothom.
A les barres, els tècnics municipals que estan controlant uh-huh. que tot funciona. Doncs el que es fa és dotar-los de la capacitat perquè puguin no només fer aquesta atenció que ja s'està fent en molts llocs, sinó donar-los instruccions de què han de fer i capacitat perquè, moltes d'aquestes situacions que hem vist, que no són ni agressions sexuals ni són violències, o sigui, són conductes contra la llibertat sexual d'una persona que no tenen una repercussió penal, es puguin castigar, es puguin perseguir administrativament, amb sancions administratives. Val? De fet, hi ha un projecte de la llei que regula espectacles públics del 2009, per que introdueixi, que està pendent d'aprovar, perquè és l'últim tràmit parlamentari, perquè introdueixi aquesta part que es pugui sancionar, conductes com, per exemple, l'exhibicionisme. ¿Vale? O algú que es masturba davant d'una altra persona, no? Sempre que no siguin menors d'edat, que en aquest cas que se constitueix un delicte, no? O algú que segueix o acorrala algú amb una finalitat sexual. Això és una conducta que moltes vegades hi ha gent que les ha patit, gent sí. que és molt pesada, molt insistent, que hi ha una intenció purament sexual al darrere de tindre relacions amb algú, i que això pues, no constituïa fins ara res, no es podia fer res d'aquesta persona, més que treure-se-la del damunt, no? Uh-huh. Però, claro, a partir d'aquest moment això ja es pot sancionar. Les sancions mínimes, estem parlant de sancions que serien a partir dels 1.000 euros de sanció, fins als 10.000, en casos de reiteració, no? I que dota de capacitat amb aquests actors que hem dit perquè puguin formar part d'aquesta denúncia com a testimonis i validar el seu testimoni, no? Que moltes vegades aquestes sancions només tenien validesa si ho feia un agent de l'autoritat, un policia que estava veient aquella situació en aquell moment i que ara no caldrà perquè alguna d'aquestes persones tindrà aquesta qualificació especial dins del protocol per poder dir sí, jo he vist com aquest noi porta aquí 30 minuts amb aquest altre noi, matxacant-lo amb aquesta altra noia sense deixar-lo parar, i a l'arribar a nosaltres es pugui recollir un acte, declaració i sancionar administrativament amb aquesta persona que ha estat fent això.
Caporal Albert Ferrarons, esperem que no haguem de parlar tant d'aquests temes, però malauradament això passa i passa més del que pensem. Per tant, està molt i molt bé fer un repàs de quina és la situació actual i també de si ja ens trobem en una situació com aquestes. Que vagi molt bé.
A vosaltres per convidar-me.